Els preus per volar a la península per Nadal ja són entre un 15 i un 20% més alts que l'any passat. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Un trajecte d'anada i tornada pot costar fins a 350 euros en descompte de resident, un miler d'euros per als qui no estan empadronats a l'arxipèlag. Proporcionalment, surt més a compte viatjar a Londres o París que algunes capitals espanyoles, ja que hi ha bitllets d'avió a meitat de preu, tot i ser vols de llarg recorregut. El president d'Aviva, Pedro Fiol, assegura que les aerolínies aprofiten l'alta demanda per disparar el cost.
Hi ha moltíssima mobilitat de dins Europa i les companyies volen treure rèdit en aquesta mobilitat intentant optimitzar els recursos que tenen, que en aquest cas és posar els seients de l'avió en el preu més car possible fins que la demanda ho suporti.
L'Associació de Consumidors Consuval assegura que és més barat contractar una assegurança de cancel·lació que comprar els vols a darrera hora. Tot d'una ampliem aquesta informació. Abans vos avançam altres titulars d'aquest dimecres, dia 12 de novembre, dient que el director de l'Institut Josep Maria Llompart a Palma ha renunciat a la reelecció pel fet que un grup de professors del centre l'han denunciat per un abús de poder que suposadament Margalida Vidal hauria exercit durant anys.
El director d'aquest institut havia iniciat el procés per tornar a dirigir el centre, renuncia a la reelecció, però continuarà com a director fins dia 30 de juny. Inspecció Educativa ha obert una investigació per aclarir els fets.
Sanitat i les comunitats autònomes pacten compartir per ara les dades bàsiques de triatge de càncer de mama, colorectal i de cèrvix.
A la reunió d'avui, les comunitats governades pel PP, que fins ara s'hi havien negat, han dit que entregaran la informació de la població diana del programa, quantes d'aquestes persones han respost i quantes han donat positiu. La ministra Mònica García celebra el desbloqueig després de setmanes sense acord.
I el fiscal general de l'Estat ha defensat avui la seva innocència en el cas de la presumpta revelació de secrets sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
En la seva declaració avui hora baixa davant el Tribunal Suprem, la primera com a investigat d'un fiscal general a l'Estat espanyol, ha negat haver filtrat a la premsa el correu electrònic en què l'advocat d'Alberto González Amador admetia dos delictes fiscals del seu client i proposava un acord a la Fiscalia.
Antes de entrar en la sala, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
El futur recinte Firal de Palma obrirà portes el 2029 en capacitat per a 8.000 persones.
L'edifici transformarà la barriada de Sant Ferriol, on estarà ubicat, albergarà 10.000 metres quadrats d'exposicions, sales per celebrar fins a 3 esdeveniments a la vegada, un auditori, despatxos i un aparcament de 700 places. El macroprojecte tindrà un pressupost de 39 milions d'euros i el durà a terme el despatx de Barcelona Vivas Arquitectos.
Inca ja ha inaugurat oficialment la Fira del Dijous Bo, que repeteix novament amb 300 expositors, una fira que se celebrarà amb normalitat per al sector avícola, tot i les mesures restrictives per la grip aviària.
Només s'exposen animals provenents dels municipis de Mallorca que no estan afectats per les restriccions de prevenció. El govern assegura que en les pròximes setmanes s'hauran d'ampliar les mesures sanitàries a tots els municipis de les Balears, ja que el risc va augmentant.
Serem en directe a la capital del Reier, que avui viu el dimecres bo, preludi del dia gran en diverses exposicions al mercat tradicional pagès i al tradicional Horabauxa.
Lo que mos agrada més des dimecres bo és que hi ha menys gent que és dijous, poder passejar amb família i veure tots aquests animalets i tot el que hi ha.
Molt bon ambient, podia acompanyar bastanta gent, ara comença a venir moltíssima més. Avui de matí hi ha hagut molt del lot d'escola, molt de col·legis que han vingut a visitar els animals, i això pinta magnífic, i demà jo crec que serà fantàstic, serà un dia gros.
I en els esports ha començat fa un moment el partit d'anada de la Challenge Cup entre el Connecta Balear Manacor de Vòlei i la OC Zagreb. Toni Fuster, bon vespre.
Bon vespre. En el pavelló Miquel Àngel Nadal ha arrencat el debut europeu del conjunt manacorí, que per primera vegada disputa una competició internacional ara mateix. En el primer set, el marcador és de Connecta Balear Manacor 1, AOK Zagreb Croat 2.
Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Dani Capó, bon vespre. S'esperen canvis pel que fa al temps?
Bon vespre. I doncs, no s'esperen canvis a curt termini, i és que avui la temperatura ja ha pujat per damunt dels 25 graus en el cas de Mallorca. Hem arribat a 26 a Palma, una anomalia que situa aquest valor 4 graus per damunt del que tocaria. En vista demà, les temperatures, malgrat sembli difícil, continuaran pujant. Demà l'ambient serà més càlid. Això ho notarem tant de matinada, amb les temperatures nocturnes, especial atenció a la Serra Tramuntana, perquè allà poden ser encara més altes, i després de dia també ho seran. De fet, s'atornaran a superar amplament els 25 graus a punts d'interior de Mallorca. Atenció també en el dijous bo, un ambient bastant càlid en aquests indrets de l'interior de Mallorca. I també cap a Eivissa. Es poden arribar a fregar o superar els 25 graus. Per tant, demà un ambient que no ens recordarà gens a mitjans mes de novembre. A canvi, això sí, d'un vent de xaloc que el notarem una miqueta més. A les costes posades del llevant de cada una de les illes bufarà moderat i, per tant, en aquestes bandes també hi trobarem una situació marítima més alterada amb maró generalitzada.
Gràcies, Dani. L'escriptor Gabriel Gené Manila, la llibreria Embat i l'Institut Josep Sureda i Blanes de Palma són alguns dels guardons dels Premi 31 de desembre d'enguany que atorga l'Obra Cultural Balear. Vos ho explicarem abans d'acabar aquest informatiu així i amb altres apunts culturals. Arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. Els preus per volar a la península aquestes festes de Nadal ja són entre un 15 i un 20% més alts que l'any passat. Un trajecte d'anada i tornada pot arribar a costar 350 euros amb descompte de resident, un miler d'euros per als qui no estan empadronats a l'arxipèlag. Són dades de l'Associació d'Agències de Viatges de les Balears, Aviva, que ho atribueix a l'elevada demanda.
Madrid i Barcelona són els aeroports on més volen viatjar els habitants de les illes, però no són les destinacions més cares, ja que hi ha més vols disponibles. Al nord de la península i Andalusia, en canvi, són les zones amb els preus més elevats. El president d'Aviva, Pedro Fiol, assegura que les aerolínies aprofiten l'alta demanda per disparar el cost.
Hi ha moltíssima mobilitat de dins Europa i les companyies volen treure rèdit en aquesta mobilitat intentant optimitzar els recursos que tenen, que en aquest cas és posar els seients de l'avió en el preu més car possible fins que la demanda ho suporti.
En aquests moments surt proporcionalment més a compte anar passant a dalt a Londres o a París que a algunes capitals espanyoles. Hi ha bitllets d'avió a meitat de preu, tot i ser vols de llarg recorregut. Una diferència de cost desproporcionada, segons Fiol.
Haguent més distància a qualsevol aeroport europeu que no a qualsevol aeroport nacional, no és proporcional. És a dir, existeix aquest problema que, a més, és una percepció i que comparteix amb els usuaris de que els vols nacionals, sobretot en temporada de màxima demanda, festivitat, són desproporcionalment cars.
Davant d'aquesta situació, l'Associació de Consumidors Consubal recomana comprar els bitllets com abans millor. El president Alfonso Rodríguez assegura que és més barat contractar una assegurança de cancel·lació que comprar els vols a darrera hora.
Hay que reservar ya los billetes. Si no estamos muy seguros, contratar un seguro de cancelaciones que no suele ser muy caro y que nos permite, pues eso, la tranquilidad de que si por alguna circunstancia no podemos viajar, no van a devolver el dinero. Pero es fundamental adelantarse. Cuanto más nos acerquemos a las fechas clave, los precios más van a aumentar y menos posibilidades de encontrar plazas vamos a tener.
I l'aerolínia britànica Jet2.com obrirà una nova base a l'aeroport de Gatwick, a Londres, des d'on oferirà 10 vols a la setmana a Mallorca, 3 connexions a Menorca i 2 a Eivissa.
En total hi haurà trajectes amb 11 destinacions espanyoles. A més de les Balears, hi haurà freqüències en les Canàries, Girona, Reus, Màlaga i Alacant. La companyia considera que és una oportunitat per consolidar-se com a principal tour operador entre el Regne Unit i els dos arxipèlags.
Thank you. El director de l'Institut Josep Maria Llompart ha renunciat a la reelecció després que un grup de professors del centre l'han denunciat per un abús de poder que suposadament hauria exercit durant anys. Davant aquestes queixes, Inspecció Educativa ha obert ja una investigació per aclarir els fets.
El director de l'IES, Josep Maria Llompart, havia iniciat el procés per tornar a dirigir el centre, però ara ha presentat la seva renúncia. No ha dimitit com a director, per això seguirà en el càrrec fins dia 30 de juny.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que una vegada hagi finalitzat aquesta anàlisi, la conselleria decidirà quines mesures ha de prendre.
Caudú d'Inspecció Educativa, que és el departament de la Conselleria d'Educació i Universitat, que s'ha d'encarregar de vetllar de cuidar aquests processos i atendre aquestes necessitats que puguin sorgir, que evidentment ha de ser un procés objectiu, tècnic i garantista per totes les parts.
I els pares de Sandra Penya demanen una sanció contundent i exemplar per al centre escolar on estudiava la seva filla després del suïcidi de la Nina per un suposat assetjament escolar. Els progenitors de la víctima han comparegut avui com a testimonis davant la Fiscalia de Menors de Sevilla.
La Fiscalia va obrir dos expedients després de la mort de la Nina de 14 anys, un sobre les menors suposadament implicades en aquest presumpte cas d'assetjament escolar i l'altre per avaluar la possible responsabilitat del centre privat concertat en el qual estudiava. El portaveu de la família i oncle de la víctima, Isaac Villar, confia que tant la Junta d'Andalusia com la justícia siguin contundents.
El daño que nos han hecho no lo podemos recuperar en la vida, ¿no? Que es la pérdida de mi sobrina, pero sí esperamos que también es un poco la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también es un poco para que esto no se repita, ¿no? Y la única forma de que se repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza, ¿no? No atender a una familia cuando le presenta una situación de acoso en el colegio.
El 024 és la línia d'atenció a les conductes suïcides, és gratuït i confidencial.
I Educació ha consensuat amb la comunitat educativa de Bunyola la reforma integral del CEIP Mestre Colom. Es tracta d'una de les principals obres de millora que recull el pla d'infraestructures que preveu invertir 600 milions d'euros en la construcció de 72 nous centres educatius. De moment no se sap el cost de les obres de l'escola de Bunyola, però Educació preveu que es puguin iniciar a final de la legislatura. Es tracta d'una antiga reivindicació necessària, ja que l'edifici de l'arquitecte Guillem Fortesa té moltes mancances. Maria Antònia Serraltes, la batlessa de Bunyola.
Motat entre la comunitat educativa, l'associació de pares i mares i l'Ajuntament de reformar aquesta escola perquè consideren que està ubicada un lloc privilegiat i en els tècnics tant de Civisec com de l'Ajuntament consideren que serà el millor per als nostres infants.
L'any 2028 farà 100 anys que es va construir l'edifici de l'escola de Bunyola, que sempre s'ha dedicat a l'ensenyament. Amb la reforma es pretén esponjar part d'un edifici antic que no té valor arquitectònic i es crearan noves instal·lacions on s'ubicarà el menjador, l'aula multiusos i el gimnàs.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
La meitat de la flota pesquera de Menorca atura aquestes setmanes per no esgotar la quota de dies fixada per Europa. Els pescadors es guarden els darrers dies que els queden per treballar durant la campanya de Nadal. Axel Camarasa.
Durant tot l'any han anat dosificant les sortides per no superar el nombre de dies màxims permesos. Ara, 3 de les 6 embarcacions de l'illa estan amarrades. N'hi ha 2 a Ciutadella i una altra a Maó. Xavi Marquès és el patró major de la confraria de Ciutadella.
N'hi ha 2 que estem aturats. Vam aturar dia 20 d'octubre, més o manco, i si previsió és començar a principi de desembre per poder fer que els 10, 12 o 15 dies que ens falten pues, dins el desembre, no? I que la gent pues, pugui agafar un poc de peix o marisc de cara a les festes.
A més de les quotes, Europa també ha implantat aquest any diverses mesures per garantir la sostenibilitat pesquera. Una és l'obligació d'eixamplar les xarxes i passar de 4 a 5 centímetres. Això ha provocat la pèrdua del 40% de les captures de gamba vermella.
Un centímetre sembla que és molt poc, però un centímetre quadrat és molt. És molt perquè la gamba és petita, no és un animal gros com pugui ser un lluç o una maira, no? La gamba és petita, realment, si tu mires ben el forat que tenim. I la mitja encera i tot passa pel forat. Vull dir, no és que estiguem xerrant només de que deixen fugir les que són molt petites, que puguin creure... No. Deixaran que el forat és gran, no? I, bueno, també en fugen de les grans.
Les confraries asseguren que els informes científics indiquen que s'ha millorat la situació de la massa pesquera, motiu pel qual confien que Europa flexibilitzi les mesures de cara a l'any que ve.
Mentrestant, ahir que el dijous bo se celebra normalitat per al sector avícola, ja que a la fira només s'exposen animals provinents dels municipis de Mallorca que no estan afectats per la restricció de prevenció per grip aviària, entre els quals no es troba el municipi del Reguer. El govern recorda que de moment no hi ha cap focus a la comunitat, però afirma que en les pròximes setmanes s'hauran d'ampliar les mesures sanitàries a tots els municipis de les Balears, Laura Marcos, ja que el risc, diuen, va en augment.
Així ho ha afirmat el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, just abans de l'inici d'una reunió amb el sector avícola de les Illes que ha tingut lloc aquest dimecres a Palma i en la qual s'han abordat també la situació i els riscos relacionats amb la grip aviària.
Entonces el productor de cualquier especie tiene que hacer una guía de movimiento y esa guía tiene que estar autorizada por un veterinario oficial. Por lo tanto, no puede haber alguien que lleve gallinas o palomas o pavos a Inca sin que nosotros lo sepamos.
Fernández ha destacat que si es detecta algun focus de grip aviària a les illes, s'haurien de tancar totes les explotacions, tant les grans com les d'autoconsum, que suposen el 95% del total. Per això apela a la responsabilitat dels petits ramaders perquè posin els abeuradors i menjadores a l'interior de les granges. En tot cas, s'ha mostrat especialment preocupat per les 28 explotacions de les Balears amb més de 1.500 places convocades aquest dimecres a la jornada, a la qual han assistit presencialment 8 ramaders. Un d'ells és Pere Obrador, que té una finca amb 2.000 pollastres a Felanitx, un dels municipis considerats d'especial vigilància.
Bueno, tot el que siguin problemes sempre ens preocupa, perquè ja l'agricultura, o principalment la ganaderia, ja té molts problemes i encara quan se n'hi afegeixen altres encara és més complicat. Estem esperant a veure quines mesures han d'agafar i ja veurem, haurem de fer el que ens diguin.
Durant la reunió d'aquest dimecres amb el sector avícola, el govern també ha destacat que ara mateix les grans explotacions de les illes tenen uns beneficis de 4 a 4,5 euros per pollastre i de 25 a 30 cèntims per dotzena d'ous, dades que ha qualificat de positives.
El risc de contagi dels humans per grip aviària és molt baix. Jordi Reina, cap de Virologia de Son Espases, explica que en cas de contreure la malaltia, els símptomes serien els d'un constipat lleu.
En el fons es comporta com una grip normal, però molt més lleu, perquè aquest virus no està adaptat encara a l'espècie humana. En general, donant un quadre respiratori no molt greu, amb poca capacitat de transmissió. L'important dels virus en general, i aquest en particular, és la capacitat per transmetre's d'una forma fàcil i senzilla entre humans i humans. I aquest virus encara no ho ha aconseguit. Les persones que hi ha casos que s'han infectat han tingut un procés lleuger i no han contagiat ni siquiera els familiars de l'entorn.
Reina destaca que, tot i que la comercialització dels ous i la carn està prohibida per sanitat, en cas de contagi de grip aviària, aquests no són una font de transmissió.
El més contaminant, de fet, diu, són les plomes i el moviment de les aus amb aquestes, que fa que el virus quedi a l'aire i entri per les vies respiratòries.
I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han arribat a un acord per a compartir les dades bàsiques dels triatges de càncer de mama, colorectal i de cèrvix, de manera que puguin comparables. Es basaran en els tres indicadors fonamentals: quanta població ha participat en aquests cribratges, la taxa de detecció i la cobertura.
És a dir, les conselleries enviaran la població convidada a les proves, la proporció que hi ha acudit i el percentatge de positius per a càncer de mama, còlon i cèrvix. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha celebrat que les comunitats autònomes governades pel PP, reunides al Consell Territorial de Salut, s'hagin compromès a lliurar les dades després dels darrers estires i arronses.
Lo que nos van a dar ahora, los datos que nos van a dar ahora, en la forma y fondo en la que ellos quieran, en la que tengan los datos, ¿vale? Lo podrían haber hecho desde el día 1.
La consellera de Salut, Manuela García, demana bona predisposició i poder confiar en el govern central.
El objetivo final que tiene esta puesta en común, pues yo creo que es tener datos que sean comparables, datos que sean comunes, sean datos que sean homogéneos y sobre todo con el fin de mejorar y sobre todo con el fin de detectar si hay algún problema, poderlo resolver. Y eso se llama confianza. Nosotros hemos confiado en la ministra. Espero que la ministra tenga la misma actitud hacia nosotros.
Hem arribat a les 7 i gairebé 20 minuts.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu, un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fa plegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Un dels protagonistes de l'actualitat del dia és el fiscal general de l'Estat. Qui ha defensat la seva innocència en el cas de la presumpta revelació de secrets sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso. En la seva declaració avui hora baixa davant el Tribunal Suprem, la primera com a investigat d'un fiscal general a l'Estat espanyol, ha negat haver filtrat a la premsa el correu electrònic en què l'advocat d'Alberto González Amador admetia dos delictes fiscals del seu client i proposava un acord a la Fiscalia.
García Ortiz s'ha llevat la toga que duia posada des que ha començat la sessió per respondre les preguntes. S'ha declarat innocent del càrrec que se li imputa tot just començar l'interrogatori de la fiscal.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No lo he hecho llegar.
No ha hecho llegar.
García Ortiz ha contestat les qüestions plantejades per l'advocacia de l'Estat, ha assegurat que no coneix els periodistes que varen rebre el correu filtrat i ha assegurat que esborra tots els missatges del seu telèfon mòbil cada mes per motius de seguretat. El fiscal general s'ha referit a la notícia falsa que va difondre el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, que era la fiscalia que oferia un pacte a González Amador, i l'ha qualificada de calúmnia. També ha fet aquesta reflexió final.
Antes de entrar en la sala, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
García Ortiz no ha respost a les preguntes de l'acusació particular exercida per l'advocat d'Alberto González Amador i de les 6 acusacions populars, entre les quals hi ha una associació de fiscals, el Col·legi d'Advocats de Madrid, Vox i diverses entitats associades a aquest partit polític. Els ha acusat a tots de deslleialtat.
Tot això ha estat després d'un matí intens en què han declarat els agents de la Guàrdia Civil que varen escorcollar al despatx de García Ortiz. Una de les qüestions més rellevants ha estat sobre l'esborrat de missatges, clau perquè impedeix que hi hagi dades empíriques sobre qui va filtrar el correu.
A través del remitent s'ha pogut establir que el fiscal general sí que va rebre el mail hores després que ja el tinguessin els periodistes que el varen publicar, fet que descartaria que fos Álvaro García Ortiz l'autor de la difusió. Ahora ve, un altre agent ho ha posat en dubte.
El correo que finalmente termina filtrándose está en poder del fiscal general del Estado desde las 21:59. Para pedir unos correos, uno tiene que tener conocimiento de más o menos el contenido que dicen. Seguramente mucho antes o minutos antes, no lo podemos determinar, pero se debe conocer que los correos existen.
L'acusació particular exercida per Alberto González Amador manté la petició de 4 anys de presó i 3 d'inhabilitació. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en demanen l'absolució.
Això en plena de tribunals i en successos. A Menorca, la Policia Nacional ha detingut 2 dones grans i el fill d'una d'elles per robar i posteriorment vendre 37 monedes d'or valorades en prop de 30.000 euros. Carles Marquès.
A Mahó, la Policia Nacional ha destapat una història digna d'un guió de pel·lícula. 2 dones octogenàries, una de Mahó i una altra de l'Alió, que ni tan sols es coneixien, i el fill d'una d'elles d'uns 50 anys, han estat detinguts per la desaparició de monedes d'or valorades en prop de 30.000 euros. Les peces, propietat d'un col·leccionista, havien quedat oblidades en un pis de lloguer el 2023. Segons la investigació, les dues àvies es van dedicar per compte propi a vendre les monedes a tercers, a Mahó i Ferreries. Els agents moment s'han recuperat gairebé tot el tresor. 2 monedes sud-africanes d'or, 7 monedes d'or de la història dels Estats Units i 28 monedes de la història de Mèxic, també d'or. El cas continua obert, no es descarten més detencions.
I a Formentera s'han descobert restes òssies d'una vintena de cans a una cavitat rocosa natural. Els cadàvers dels animals han aparegut dins bosses de plàstic que, segons els primers indicis de la investigació, varen ser dipositats Elena Trinidad a la Bank Finds.
La troballa l'ha fet un agent de Medi Ambient a una propietat privada de la zona d'Escap de Barberia, segons han informat des del Consell de Formentera, que no ha volgut fer públic el lloc exacte dels fets. La gent va avisar de seguida als serveis de sanitat animal de la institució insular i a la Guàrdia Civil, que després d'una primera inspecció constataren que hi havia restes sòcies d'una vintena de cans dins de bosses de plàstic que es trobaven en avançat estat de descomposició i estaven amagades dins la cavitat rocosa amb altres restes de residus. El Consell ha recordat la importància de gestionar adequadament els residus i restes d'animals. Ara traslladarà tota aquesta informació al Seprona, que se'n farà càrrec de la investigació.
I encara a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni multarà els venedors i consumidors del conegut com a gas del riure. A més, reclama al govern central que endureixi la norma perquè els detinguts no quedin lliures en 24 hores. Dani Manau.
Sant Antoni reclamarà al govern central que endureixi la normativa per lluitar contra la venda d'òxid nitrós, conegut com a gas del riure. Marcos Serra és el batlle de Sant Antoni.
Mentre no hi hagi més presència policia de Guàrdia Civil, en aquest cas, i sobretot no hi hagi un canvi legislatiu com si passa a Regne Unit, que allí sí que està prohibit, pues, mentre puguen anar a Esquerra una altra vegada, pues, és difícil erradicar aquesta xacra que tenim en els carrers amb òxid nitrós.
Aquest estiu s'han practicat 100 detencions al municipi, però els venedors queden lliures en 24 hores. Per això es desenvoluparà una ordenança que sancionarà venedors i consumidors. A la Junta de Seguretat celebrada aquest dimecres també s'ha destacat la col·laboració dels diferents cossos de seguretat en actuacions com la que va suposar la detenció d'una dotzena de persones a l'edifici Tànit, on es van trobar centenars de mòbils robats i diverses quantitats de drogues. Raquel Guasca és directora insular de l'Estat a les Pitiuses.
Tots els agents destinats a Sant Antoni han fet moltíssima feina. Aquesta feina ha redundat amb més diligències, amb més detencions, per tant, amb més repercussió de tota la feina policial que se fa i, per tant, crec que ens hem de donar l'enhorabona per això.
A més, s'ha renovat per 4 anys el servei de la Guàrdia Civil i la policia local a l'oficina d'atenció situada a Serenal. Es demanaran reforços per ampliar l'horari a les tardes i més efectius addicionals en l'operatiu especial de la temporada.
Nova arribada d'embarcacions amb persones migrants des del nord d'Àfrica. En els darrers 2 dies han arribat un total de 239 persones migrants en 13 barques diferents, segons delegació del govern.
D'aquestes, 127 persones han arribat avui en 6 barques diferents, 3 han estat interceptades des d'aquesta passada mitjanit a prop de Cabrera i les altres 3 al sud de Formentera, els punts més meridionals de l'arxipèlag. Se sumen a les altres 7 embarcacions que també varen arribar ahir als mateixos punts, en aquest cas sumant un total de 112 passatgers. En tots els casos els perfils són similars, totes les persones ateses són d'origen subsaharià o magrebí. En els diversos operatius de rescat han participat agents de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim. Enguany han arribat en total més de 6.500 migrants, 700 més que tot l'any passat.
A Eivissa, 2 presumptes patrons d'embarcacions dedicades a la migració il·legal han ingressat avui a la presó.
La Policia Nacional els havia detingut arran de l'arribada de 2 embarcacions irregulars localitzades prop de la costa de Formentera dia 27 d'octubre. Una transportava 17 migrants i l'altra 23. Durant la investigació, els agents varen poder constatar que els 2 patrons ja havien participat en altres expedicions de migrants des d'Algèria. Els 2 detinguts han passat a disposició judicial i posteriorment han ingressat a la presó.
Darrere hora de la crisi migratòria a les Balears i a l'Estat espanyol, que ja és identificat per la Unió Europea com un dels que més pressió rep en aquesta àrea. Per això, Espanya podrà beneficiar-se del nou sistema de solidaritat dels 27 que encara està per definir.
En el primer informe anual europeu sobre immigració i peticions d'asil, la Comissió Europea assenyala que Espanya i Itàlia es troben sota pressió migratòria a causa d'un nombre desproporcionat d'arribades per mar durant el darrer any. Grècia i Xipre també estan inclosos en el mateix sac i els quatre estats membres, indica el document, podran accedir a la reubicació de migrants i ajudes financeres quan s'aprovi el pacte de migració i asil, que es preveu que entri en vigor el juny de l'any que ve.
Parlant d'un fenomen que només a la Mediterrània central ha generat més de 1.000 migrants morts en intentar arribar a les costes europees, segons informa l'Organització Internacional per a les Migracions, que reclama més cooperació regional i l'expansió de camins segurs.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Els preus per volar a la península per Nadal ja són entre un 15 i un 20% més alts que l'any passat. Un trajecte d'anada i tornada pot costar fins a 350 euros, amb descompte de resident un miler d'euros per als qui no estan empadronats a l'arxipèlag.
Proporcionalment surt més a compte viatjar a Londres o a París que a algunes capitals espanyoles, ja que hi ha bitllets d'avió a meitat de preu, tot i se vols de llarg recorregut. El president d'Aviva, Pedro Fiol, assegura que les aerolínies aprofiten l'alta demanda per disparar el cost.
Hi ha moltíssima mobilitat de dins Europa i les companyies volen treure rèdit en aquesta mobilitat intentant optimitzar els recursos que tenen, que en aquest cas és posar els seients de l'avió en el preu més car possible fins que la demanda ho suporti.
El director de l'Institut Josep Maria Llompart a Palma ha renunciat a la reelecció després que un grup de professors del centre l'han denunciat per un abús de poder que suposadament hauria exercit durant anys.
El director d'aquest institut havia iniciat el procés per tornar a dirigir el centre, renuncia a la reelecció, però continuarà com a director fins dia 30 de juny. Inspecció Educativa ha obert una investigació per aclarir els fets.
I Sanitat i les comunitats autònomes pacten compartir per ara les dades bàsiques del triatge de càncer de mama, colorectal i de cèrvix.
A la reunió d'avui, les comunitats governades pel PP, que fins ara s'havien negat, han dit que entregaran la informació de la població diana del programa, quantes d'aquestes persones han respost i quantes han donat positiu. La consellera de Salut, Manuela García, demana bona predisposició i poder confiar en el govern central.
El objetivo final que tiene esta puesta en común, pues yo creo que es tener datos que sean comparables, datos que sean comunes, sean datos que sean homogéneos y sobre todo con el fin de mejorar y sobre todo con el fin de detectar si hay algún problema, poderlo resolver. Y eso se llama confianza. Nosotros hemos confiado en la ministra. Espero que la ministra tenga la misma actitud hacia nosotros.
I el fiscal general de l'Estat ha defensat la seva innocència en el cas de la presumpta revelació de secrets sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
En la seva declaració avui hora baixa davant del Tribunal Suprem, la primera com a investigat d'un fiscal general a l'Estat espanyol, ha negat haver filtrat a la premsa el correu electrònic en què l'advocat d'Alberto González Amador admetia dos delictes fiscals del seu client i proposava un acord a la fiscalia.
Antes de entrar en la sala, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
Inca ja viu el dimecres bo, preludi del dia gran en diverses exposicions al mercat tradicional pagès i el tradicional Hora Baixa. Avui, Hora Baixa, precisament s'ha inaugurat oficialment a la plaça del Bestiar la Fira de les Fires, que repeteix novament en 300 expositors i molta oferta. Vos explicarem a la següent mitja hora de l'informatiu. Passen 3 minuts de les 7:30. Moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Fuster.
En aquesta hora debuta el Connecta Balear-Manacor a Europa. Els manacorins Toni Fuster s'enfronten al AOC Zagreb en l'eliminatòria de la Challenge Cup.
Sí, i no hi ha molt bones notícies en aquesta hora. El pavelló Miquel Àngel Nadal de Manacor ha acabat el primer set 21-25, favorable al Zagreb. Ara ha començat el segon set, de moment 1-2, favorable al conjunt croat. En una eliminatòria doble partit, aquesta és l'anada de la tercera competició Continental. El partit el podeu seguir per la web d'Ivetres. I pel que fa al futbol, avui la plantilla mallorquinista sense els internacionals han disputat un partit amistós contra l'Andratx a la ciutat esportiva Antonio Asensio. Els de Jagoba Arrasate s'han imposat per 6-0. El primer ha estat en pròpia porta, el segon obra d'Antonio Sánchez, després ha marcat Takuma Asano. Addon ha estat l'autor del quart gol mallorquinista i el binissalamer Javi Llebrés ha tancat el resultat del partit amb 2 gols al seu compte particular. Aquest ha estat l'11 que ha sortit d'inici, amb el Pitxo Cuellar a la porteria, Mateu Jaume, David López, Olaizola i Sali en defensa, al mig camp Antonio Sánchez, Pablo Torre, Asano, Javi Llebrés i a la davantera Marc Domènech i Abdon Prats. No seria res estrany que aquest 11 fos molt bé el que surti d'inici en el pròxim partit de Copa del Rei contra Numancia a Los Pajaritos. Una segona eliminatòria, partit únic i amb un al·licient especial, perquè l'entrenador Jagoba Arrasate tornarà on va ser casa seva durant 3 temporades concreta. Jagoba parla a continuació d'aquest rival de Copa.
Y me hace muchísima ilusión volver a un sitio donde he sido feliz, donde yo y mi familia hemos estado 3 años, y volver a ver esa gente que tanto quiero. Sé que va a ser una eliminatoria difícil, pero me hace muchísima ilusión volver a Soria y volver a Los Pajaritos. Es verdad que han tenido un cambio de entrenador, y con el cambio de entrenador llevan 3 victorias y un empate. Creo que han mejorado. Es uno de los mejores equipos de segunda ref. El año pasado caímos con un equipo de segunda ref. Respetamos muchísimo, nos pondremos manos a la obra, respetaremos al Numancia, pero es una eliminatoria que tenemos que pasar y ojalá hagamos un buen partido y podamos pasar, más allá de desearle lo mejor al Numancia luego en Liga.
I continuem amb la Copa del Rei, perquè l'altre representant illenc, l'Atlètic Balears, ja pensa també en el seu rival, sense oblidar-se, lògicament, de la Lliga. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre, Toni. L'Atlètic Balears visitarà diumenge Terres Valencianes per jugar contra el Torrent, el coè classificat del grup. L'equip, però, mira de reull el seu pròxim rival de Copa del Rei, l'Espanyol de Barcelona. Per això, avui al programa Esports 3, hem parlat amb el futbolista de l'Atlètic Balears, Jaume Pol. El lateral esquerre ha dit això en referència al rival de Copa.
Bé, ha caigut bé. Al final, per nosaltres també és un premi. Els esforços que vam fer en el partit contra el Nàstic de Tarragona. I sabíem que qualsevol rival era fortíssim. Està clar que un derbi mallorquí ens hauria agradat a tots, però bueno... ha caigut bé, l'Espanyol també és un gran equip i bueno, intentarem donar-ho tot i posar-li difícil.
Jaume Pol creu que amb esforç es poden igualar les forces entre Baleàricos i Pericos.
Sí, s'igualen molts esforços perquè, ja t'ho dic, tenim el handicap de que jugant dintre nostre, això mos favoreix i bueno, sabem que amb el suport de l'afició i amb les ganes i la motivació que tindrem, segur que li posarem difícil.
I pel que fa a la UD Eivissa, la primera federació, avui protagonisme per al pivot titular David del Pozo. El jugador ha reconegut que a priori un equip per estar a dalt de la classificació no val. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Del Pozo ha sortit d'inici en tots els partits en què ha estat disponible. És un dels pocs homes regulars d'aquesta temporada. Avui s'ha sincerat i ha explicat als micròfons d'IV3 que el fet d'haver baixat el nivell de concentració en qualsevol moment pot ser fatídic en aquesta categoria. L'escoltam.
Lo que está claro es que en el fútbol en el día de hoy no vale con a priori proyectos que puedan estar arriba, sino que cada fin de semana tienes que dar el 110, ir a todos los campos y competir, en casa hacerte fuerte, porque estamos viendo que si bajamos un poquito el nivel de concentración, de acciones con calidad, creo que cualquier equipo te puede ganar. Entonces, pues nada.
L'Eivissa ha sumat 2 punts de nou amb Miguel Álvarez. No ha anotat, però només ha encaixat un gol. David del Pozo diu que ara fan feina per millorar en pilota, perquè defensivament estan més sòlids.
Cuando llegó nos insistió un poquito más en tener un poco de solidez defensiva, de buscar esa portería cero, y bueno, creo que ahora tenemos que dar un paso más con balón, soltarnos, ser un poquito más verticales, generar mucho más arriba, y bueno, y creo que con buenas sesiones de entreno como la de hoy, pues creo que nos servirá y lo haremos. Los rivales pues nos analizan, ellos... pues nos ven en que estamos cometiendo errores e intentan esperarnos más, esperar nuestros errores. Y bueno, y creo que los partidos se nos están un poco atragantando por ahí.
L'Eivissa, recordem, és 15è, un punt per sobre del descens. Demà parlarà el tècnic Miguel Álvarez en la prèvia del maig de dissabte davant del penúltim, l'Atlético Sanluqueño.
La selecció espanyola de futbol es prepara per disputar dissabte a les 6 de l'hora baixa un nou partit de la fase de grups en vista a la classificació pel Mundial. Espanya, líder del grup E amb 4 victòries, jugarà com a visitant davant la tercera classificada Geòrgia. Entre els convocats d'Espanya, torna després de 4 anys el migcampista del Betis, Pau Fornals.
Bueno, pues muchísimas cosas. La última vez que vine había otro seleccionador, la gran mayoría de mis compañeros a día de hoy... Algunos no habían ni debutado aún cuando yo vine la última vez, pero estoy encantado, agradecido y muy contento conmigo mismo por poder estar aquí otra vez.
D'altra banda, la selecció espanyola de futbol sala amb el jugador del Palma, Mario Rivillos, es va imposar per 3-4 a Itàlia en el partit amistós disputat a Gènova.
I per acabar, dos punts. D'una banda, en tennis, Carlos Alcaraz cercarà demà una nova victòria a la Copa del Mestres que el classificaria per a les semifinals. El tennista murcià s'enfrontarà no abans de les 8:30 del vespre a Lorenzo Musetti. Si Alcaraz guanya, s'assegura el número 1 del món fins a final d'any. I per altra banda que va recordant que tenim el joc, el partit d'anada de la Challenge Cup entre el Conecta Balear Manacor i el AOK Zagreb Croat. Recordeu, primer set, 21-25, favorable al conjunt del Zagreb. Ara mateix en el segon set, Manacor 6, Zagreb 8.
Amb aquest partit en joc arribam a les 7:41 minuts, una petita aturada i tot de nou continuam a l'informatiu vespre.
Informatiu vespre. TV3 Ràdio.
Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Parlament, socialistes i Vots, les dues formacions que han accedit a negociar amb el govern, la primera passa per tramitar uns nous pressupostos per la comunitat, posen en dubte la voluntat real de l'executiu d'arribar a un acord. Dimarts que ve compareix el vicepresident Antoni Costa per donar compte del resultat d'aquestes converses.
Unes converses que aquesta setmana s'han mantingut entre el govern i les dues formacions, però que de moment Manuela Cañadas i Iago Negueruela, els portaveus, asseguren que no han donat fruits.
También sabemos la experiencia. A lo mejor es que nos están engañando y no tienen interés en aprobar un techo de gasto y unos presupuestos. Y les interesa más ir con el discurso de que Vox los quiere boicotear.
Ofrecemos una posibilidad de que se desbloquee, incluso con políticas que anunció la propia presidenta. Pues esperamos un planteamiento serio al respecto. Mientras tanto, no iremos valorando las reuniones. A lo mejor a algunos se ve una sorpresa de lo cerca que se estaba o de la falta de voluntad real de alcanzar un acuerdo.
El PP, de la seva banda, nega qualsevol paràlisi.
No hi ha res paralitzat. Se continua fent feina. No hi ha cap tipus de bloqueig. En el senyor Negueruela li agradaria que hi hagués un bloqueig, però a mi, disculpi, m'ha molt de greu. Vostres han vist que plenari darrere plenari s'estan aprovant les lleis que ha presentat el govern.
I la corrupció ha protagonitzat avui el nou xoc entre l'executiu central i el Partit Popular a la sessió de control al govern al Congrés dels Diputats, després de prop de 7 hores de compareixença del president del govern estatal, Pedro Sánchez.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el portaveu dels Populars, Miguel Tellado, han creuat retrets en què acusen les seves respectives formacions d'ocultar proves i posar traves a les tasques judicials.
Yo las únicas destrucciones de prueba que conozco son los martillazos de la policía patriótica en relación a los discos duros del Partido Popular.
Con razón se aferra al cargo que ocupa porque usted no puede volver a ningún tribunal de justicia. Está inhabilitado de por vida, señor Marlaska.
Abans, però, Pedro Sánchez s'ha defensat de les acusacions de corrupció, ha defensat la seva gestió i ha retret els de Feijóo de ser una mala oposició, a més d'haver comprat el discurs de l'ultradreta, diu, de Vox.
Durant la intervenció, Sánchez ha assegurat que des de la Moncloa s'han transferit 300.000 milions d'euros addicionals a les comunitats autònomes, un 47% més que en el període anterior.
El president ha denunciat les privatitzacions com una forma de corrupció i ha criticat la gestió del PP en sanitat, educació i dependència a les comunitats on governa. I en aquest sentit ha alertat executius com el Balear.
Se acabó eso de usar el dinero para la sanidad en regalos fiscales o también en ayudas a los toros. Se acabó no cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no aprobar el registro de objetores que mandata nuestra legislación. Se acabó eso de trocear y vender los derechos de nuestros ciudadanos a la empresa que pague mejor. Vamos a defender con uñas y dientes el estado del bienestar.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tancat la porta a qualsevol tipus d'acord amb el govern de Pedro Sánchez i ha demanat al president la convocatòria d'eleccions anticipades, com també ho ha fet Vox.
Solo hay dos respuestas. O se condena el país a dos años de parálisis o desgobierno o se convocan eleccions generales. Aunque se resista, su tiempo se ha acabado, señor Sánchez.
De fet, la ruptura de Junts amb el PSOE, que deixa en minoria en el Congrés al govern de coalició, l'ha reafirmada la portaveu Míriam Nogueras.
És un cínic i un hipòcrita. I escolti'm, aquesta relació s'ha acabat.
Els socis de Sumar han demanat a Pedro Sánchez que l'Estat compri 25.000 pisos, que són en mans de fons d'inversió, per destinar-los a lloguer assequible.
I enmig d'aquest context polític, el Ministeri d'Hisenda ha convocat per dilluns el Consell de Política Fiscal i Financera per presentar a les comunitats el sostre de despesa i la senda d'estabilitat. És la passa prèvia per a la presentació dels pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve.
La reunió del Consell de Política Fiscal i Financera se celebrarà dilluns a les 12 del migdia i el Consell de Ministres, previsiblement, aprovarà dimarts el sostre de despesa i els objectius d'estabilitat.
El futur recinte firal de Palma obrirà portes al 2029 en capacitat per a 8.000 persones. El macroprojecte, amb un pressupost de 39 milions d'euros, tindrà sales dissenyades perquè es puguin celebrar fins a 3 esdeveniments a la vegada. El projecte guanyador per dur-lo a terme ha estat del despatx Vives Arquitectos de Barcelona. La previsió és licitar les obres a final de l'any que ve.
La de l'equip Vives Arquitectos ha estat la proposta guanyadora per damunt de les altres 23 que s'havien presentat al concurs. El jurat s'ha decantat per aquesta realista i contundent, segons el batlle Jaime Martínez. L'edifici transformarà la barriada de Sant Ferriol, on estarà ubicat, i albergarà sales d'exposicions, aules, un auditori amb 220 butaques, despatxos i un aparcament de 700 places. També un bar i un restaurant que gestionarà una subcontracta.
Ha valorat especialment el jurat pues, la seva senzillesa i la contundència del mateix, amb una claredat absoluta, com ha de ser un equipament d'aquestes característiques en circulacions i accessos, i una jerarquia molt ben resolta dels espais i, a la mateixa vegada, amb un sistema constructiu realista i eficient.
El recinte s'ubicarà a prop de Sant Llàtzer i estarà connectat gràcies a l'autopista, la línia de l'EMT, el carril bici, la futura línia de tren entre Palma i Llucmajor. En total, 41.000 metres quadrats de superfície, dels quals 19.000 seran propis del recinte i 21.000 per aparcament.
I les obres del Mercat Vell d'Eivissa retarden un mes i acabaran al març. Els paradistes, traslladats a un altre punt de la ciutat, esperen poder tornar-hi tan prest com sigui possible, tot i que el consistori ja els ha confirmat que podrà podran quedar a la plaça de Sota Vila mentre es durin les feines. Gemma Guasch.
Les obres del Mercat Vell van començar al setembre, però es van haver d'aturar pel descobriment d'unes restes arqueològiques. Posteriorment, les tempestes van fer que es replantegés el projecte. Juan Flores és regidor de Barris Històrics.
I les lluvies, pues, què ha hecho? Ha hecho que el nivel freático, que aquí ya es alto, pues en algunas zonas de aquí de la actuación, donde se hacen las catas para hacer las zapatas, pues está muy alto. Y de hecho ahora mismo sigue muy alto. Y entonces eso lo que nos ha hecho ha sido replantear lo que es la cimentación.
Les feines continuen aturades i l'Ajuntament espera poder reprendre-les la setmana que ve. Els paradistes del Mercat Vell, desplaçats a la plaça Sota Vila, desitgen tornar-hi com més pronta millor. Escoltam, una d'elles és Pepita Ramis.
Quan més pronta millor, la veritat. No és que estiguem malament, però tampoc no estan bé. No és el nostre puesto. Diguem, aquí quan plou o fa mal temps, no podem estar.
Asseguren que han viscut el canvi amb incertesa perquè no ha estat fins fa poc que el consistori els ha confirmat que s'hi podien quedar en aquesta ubicació temporal fins que les obres acabin. Escoltant primer Alejandra Rivas, paradista, i després el regidor de Comerç i Mercats, Àlex Minciotti.
Venían y nos decían, os podéis quedar, luego llegaba la semana siguiente, y bueno, ahora no, necesitamos las casetas para el mercado de Navidad, y al final como que no sabían por dónde salir. Ahora ya sí que hemos conseguido quedarnos.
Poden seguir on estan, a la plaça Sota Vila, hasta que puguin tornar aquí. Això no estava clar, però és un tema tècnic.
L'Ajuntament preveu que a mitjan març els paradistes puguin tornar al Mercat Vell.
La xarxa per la inclusió social demana que no es criminalitzi ni es culpabilitzi els beneficiaris de la renda social garantida després dels pagaments indeguts que ha denunciat el govern.
Aquesta xarxa, formada per 23 entitats que fan feina per combatre la pobresa i l'exclusió social a l'arxipèlag, assegura que no permetran que els problemes de gestió, totalment atribuïbles a la falta de control de l'administració, diuen, esdevinguin una fiscalització indiscriminada i injusta per reduir al mínim el nombre de persones perceptores. Ho explica el president de la xarxa, Xavier Torrents.
Són bé públics i, per tant, els controls i la gestió ha de ser el més pulcre que pugui permetre el sistema, no? I si no basta, doncs posar-hi mitjans suficients, que és una de les demandes que faim.
I el pla de xoc d'habitatge del govern planifica 100.000 immobles assequibles per a residents, així ho ha detallat el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, en una jornada al Col·legi d'Arquitectes en què ha demanat col·laboració als professionals.
Ya contamos con 7.000 viviendas en planificación a precios asequibles, además, para residentes de nuestras islas. Intentar que la gent d'aquí pueda acceder a una vivienda, ¿no?
Tot això quan els socialistes de Mallorca insisteixen al govern perquè declari Balears com a zona tensada per alleugerir el cost de l'habitatge. De fet, per sisena vegada aquesta legislatura presentaran una moció al respecte al ple ordinari d'aquest mes de novembre al Consell Insular. És la portaveu adjunta del PSIP a la institució, Sofia Alonso.
El PP i Vox només serveixen per cronificar i agreujar el problema de l'habitatge a les seves polítiques especulatives, camuflades d'una farsa justícia social. Aquesta és la realitat que avala i fomenta PP Vox al Consell de Mallorca, però no fa res per a les persones que necessiten habitatge.
Hem arribat a les 7 i gairebé 53 minuts. L'escriptor Gabriel Gené Manila, la llibreria Embat i l'Institut Josep Sureda i Blanes de Palma són algun dels guanyadors dels Premis 31 de desembre d'enguany que atorga l'Obra Cultural Balear. Aquesta és la 39a edició dels guardons que reconeixen la feina i el compromís de persones i entitats a favor de la llengua catalana i de les illes.
Gené Manila rebrà el Premi Josep Maria Llompart per la seva trajectòria, mentre que la llibreria Embat rebrà el Premi Francesc de Borja Moll per la seva tasca de difusió cultural al llarg de 50 anys. En el cas d'Elies Josep Soradell Blanes, es reconeix la seva campanya No m'excloguis, un vídeo elaborat per alumnes i docents del barri de Sant Gotleu contra els prejudicis lingüístics. Entre les resta de premiats destaquen el grup musical Pitxorines, l'Escola de Música i Danses de Mallorca, l'escriptor Climent Picornell, el polític Damià Pons, l'entitat Accent Obert i un projecte d'integració social de les Germanes Oblates.
Inca ja ha mudat de fesomia i s'ha convertit en un gran aparador comercial. Des del matí, moltes paradetes de la fira ja estaven muntades i fa gairebé 3 hores, a les 5 de l'hora baixa, ha quedat inaugurada la Fira de les Fires, el dijous bo. Allà hi ha Aina Riera. Aina, bon vespre. Com es presenta aquest dimecres bo, preludi del dijous bo?
Hola, bon vespre, i d'enguany el temps acompanya. No fa gaire fred ni plou i en molts inquers i molta de gent d'altres racons de l'illa s'han aplegat aquí per veure les paradetes amb artesania, productes locals, també els animals a la plaça del bestiar i els concerts que ja han començat i que s'allargaran fins a les 5 de la matinada. La gent d'aquí d'Inca assegura que s'estimen més sortir avui perquè diuen que és més tranquil, hi ha manco gent i s'està millor.
Molta alegria i aquest temps que mos aprofita, tot el dia i demà crec que també.
Se pot veure més coses, ara ja realment també hi ha molta de gent, però anys enrere era el dia que podies veure més coses i disfrutar més de la festa que dels inqueros, com aquell que diu, en matem tothom, o sigui, però això és el dimecres bo, els inqueros sortim molt.
Hem vingut en el dimecres bo perquè hem vingut a fer una volta per veure els animals, amb la nina petita, poc més, al final és fer una volta per firaires, menjar qualque cosa.
Com dèiem, enguany són 300 les paradetes del Mercat Pagès que es distribueixen pels carrers i les places del centre d'Inca, i els comerciants són optimistes per mort del bon temps i diuen que avui la gent passeja, però que és demà quan s'animen a comprar.
Sí, hay mucho ambiente, pero hoy la gente sale a pasear y a mirar. Y bueno, ya demá, ya veré.
La verdad es que para ser dimecres, pues sabemos que sería más flojito, pero está yendo muy bien, hay mucha gente. Por la mañana sí más flojo, pero por la tarde se anima mucho más.
Ahora se comienza a animar, voy a la baixa, pero más tranquil. Si en passeja, y mira, y tasta, y demá ya van a tirfitzo.
D'altra banda, la policia local d'Inca ha organitzat un dispositiu especial, enguany es doblen els torns i es reforçarà també amb agents de la Guàrdia Civil. En total seran 240 agents. Pel que fa al transport, s'han programat 42 trens especials per facilitar els desplaçaments. Els primers d'aquests trens han sortit a les 8:30 i s'amplia el servei fins a les 5 de la matinada. S'habiliten també serveis de Palma a Inca en ambdós sentits i també trens especials d'Inca en Manacor i Sa Pobla. Segons el batlle d'Inca, Virgili Moreno, enguany s'esperen xifres rècord d'assistència.
Gràcies, Aina, en directe des d'Inca en aquest dimecres bo, i si no hi podeu anar, IB3 vos acostarà tant el dimecres bo com el dijous bo amb una programació especial.
Una programació que s'emetrà des de la plaça de l'Ajuntament i que començarà d'aquí pocs minuts en l'emissió de Xiu Xiu en directe des d'Inca. Demà, tant el dia com el dia Mallorca, de les 9 fins a la 1 del migdia, es faran allà, i l'hora baixa tota la programació entre les 3 i les 7, és a dir, Tèntol i l'Aviador, també s'emetrà des de la capital del Reguer.
Javier Sierra recupera 12 anys més tard una de les figures imprescindibles del seu univers que mescla art i misteri, el mestre del Prado. Ho fa amb la seva darrera novel·la, El Pla Mestre, una història que assegura dona als lectors les eines per poder interpretar com toca grans obres mestre de la història de l'art. Sierra ha inclòs Palma en la seva gira de presentació del llibre. Serà demà cap vespre a les 7 a l'Auditori de la Seu de l'ONCE de Palma. Sandra Martínez.
Ha publicat a una quarantena de països i és l'únic autor espanyol en el top 10 de més venut als Estats Units. Són milers els seguidors d'aquest periodista de formació i escriptor de vocació que ha fet del misteri al voltant de l'art el seu segell propi inconfusible. Un estil que tornem a trobar en aquest El Pla Mestre, publicat per Planeta i per Edicions Columna, i que segueix oferint al lector qualque cosa més que entreteniment. Javier Sierra.
A raíz de la lectura del Plan Maestro, o del Maestro del Prado, o de ambos libros,
el lector finalmente tiene la posibilidad de leer por sí mismo algunos de estos códigos en grandes obras maestras de la pintura.
Recuperar la visió neta d'un infant, la del nin que veu rostres als nígols, és el repte de Sierra en aquesta nova història. Canviar la visió no només en els grans museus, sinó també en espais manco habituals.
Que incluso puedan acercarse a cuevas rupestres de hace miles de años y descubrir que ya nuestros remotísimos antepasados jugaban con la mirada y con la visión animista, mágica, para entender el arte como algo vivo, no como algo inerte o estético solamente, sino como algo profundamente vivo y conectado con nuestra alma.
Art a les coves, al Sufici, a la Casa Azul de Frida Kahlo i al Louvre, és clar. I parlant del Louvre, no hem pogut evitar demanar-li sobre el gran robatori de fa unes setmanes. I ha estat demanar-li i el seu instint creatiu s'ha posat en marxa.
Me dan a entender en esta cabeza de novelista que tengo que quizá el encargo para saquearlos vino de alguien que ambicionaba esos objetos de poder. No es extraño, hay gente que colecciona en la alta sociedad de todo el planeta objetos de estas características, y quizá ahí es donde la policía próximamente va a tener que enfocar su lupa para encontrar al comisionador d'este assalto al Museu del Louvre.
La presentació del Pla Mestre a les 7 del capvespre a l'Auditori de l'11 de Palma, al carrer de Manacor.
Són les 8, moment de fer un repàs als principals titulars d'aquest dimecres, dia 12 de novembre, en què han conegut que els preus per volar a la península per Nadal ja són entre un 15 i un 20% més alts que l'any passat. Neus López.
Un trajecte d'anada i tornada pot costar fins a 350 euros en descompte de resident, un miler d'euros per als qui no estan empadronats a l'arxipèlag. Proporcionalment, surt més a compte viatjar a Londres o a París que algunes capitals espanyoles, ja que hi ha bitllets d'avió a meitat de preu, tot i ser vols de llarg recorregut. El president d'Aviva, Pedro Fiol, assegura que les aerolínies aprofiten l'alta demanda per disparar el cost.
Hi ha moltíssima mobilitat de dins Europa i les companyies volen treure rèdit en aquesta mobilitat intentant optimitzar els recursos que tenen, que en aquest cas és posar els seients de l'avió en el preu més car possible fins que la demanda ho suporti.
L'Associació de Consumidors Consubal assegura que és més barat contractar una assegurança de cancel·lació que comprar els vols a darrera hora.
I precisament els pescadors de Menorca es guarden els darrers dies de l'any que els queden per treballar i ho fan per guardar-los durant la campanya de Nadal. La meitat de la flota pesquera de Menorca atura aquestes setmanes per no esgotar la quota de dies fixades per Europa.
Durant tot l'any han anat dosificant les sortides per no superar el nombre de dies màxims permesos. Ara, 3 de les 6 embarcacions de l'illa estan amarrades. N'hi ha 2 a Ciutadella i una altra a Maó. Xavi Marquès és el patró major de la confraria de Ciutadella.
N'hi ha dues que estem aturats, vam aturar dia 20 d'octubre, més o manco, i si previsió és començar a principi de desembre, per poder fer que els 10, 12 o 15 dies que ens falten, doncs, dins el desembre, no? I que la gent doncs, pugui agafar un poc de peix al marisc de cara a les festes.
I el director de l'Institut Josep Maria Llompart a Palma ha renunciat a la reelecció després que un grup de professors del centre l'han denunciat per un abús de poder que suposadament hauria exercit durant anys.
El director d'aquest institut havia iniciat el procés per tornar a dirigir el centre. Renuncia a la reelecció però continuarà com a director fins dia 30 de juny. Inspecció Educativa ha obert una investigació per esclarir els fets.
Sanitat i les comunitats autònomes pacten compartir per ara les dades bàsiques del triatge de càncer de mama, colorectal i de cèrvix.
A la reunió d'avui, les comunitats governades pel Partit Popular, que fins ara s'havien negat, han dit que entregaran la informació de la població diana del programa, quantes d'aquestes persones han respost i quantes han donat positiu. La consellera de Salut, Manuela García, demana bona predisposició i poder confiar en el govern central.
Datos que sean homogéneos y sobre todo con el fin de mejorar y sobre todo con el fin de detectar si hay algún problema, poderlo resolver. Y eso se llama confianza. Nosotros hemos confiado en la ministra. Espero que la ministra tenga la misma actitud hacia nosotros.
I el fiscal general de l'Estat ha defensat la seva innocència en el cas de la presumpta revelació de secrets sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
En la seva declaració, avui hora baixa davant el Tribunal Suprem, la primera com a investigat d'un fiscal general a l'Estat espanyol, ha negat haver filtrat a la premsa el correu electrònic en què l'advocat d'Alberto González Amador admetia dos delictes fiscals del seu client i proposava un acord a la fiscalia.
Antes de entrar en la sala, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
I Inca ja viu el dimecres bo, preludi del dijous bo ho fa amb la inauguració oficial de la fira, que repeteix novament en 300 expositors.
Molta alegria i que tenc que mos aprofita, eh? Tot lo...